Constantí Ràdio, al 97.9 de la FM.
L'informatiu. Tota l'actualitat local i comarcal.
Bona tarda, és dilluns 17 de febrer, comença l'informatiu. L'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, exigeix celeritat en l'aplicació de les mesures acordades en la reunió del grup de treball sobre les emergències químiques al Camp de Tarragona. La trobada va tenir lloc divendres passat a l'edifici del Centre d'Emergències 112 de Reus, presidida pel conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, i va comptar amb la participació dels alcaldes i alcaldesses de la demarcació.
Entre les propostes acordades, l'alcalde Òscar Sánchez ha destacat la de dissenyar una xarxa de sensors químics situats entre la indústria i els sectors habitats per poder conèixer de forma automàtica si hi ha risc per la població per presenciar d'un núvol tòxic o inflamable abans de la seva arribada a la població, per superar l'actual dependència dels avisos inicials de les empreses afectades a l'hora de prendre decisions operatives. Una proposta que Sánchez veu amb bons ulls, però demana que es faci realitat i que es doti el pressupost de la Generalitat d'una partida econòmica per dur-la a terme.
Va ser una reunió que considerem que és positiva, perquè bueno, tot el que sigui donar informació i ser transparents doncs sempre és positiu. La principal proposta que ens van fer des de l'Departament d'Interior, concretament el conseller Buch, doncs va ser la instal·lació d'uns sensors a tot el voltant, al voltant del polígon sud i el polígon nord, per tal de tindre un control, diguéssim, directe al moment en cas d'incident. I el que sí que necessitem, doncs, que només són anuncis, són paraules, i el que volem és que es transmeti ja en fets, no? I que hi hagi una partida econòmica al pressupost d'enguany de la Generalitat, que tot sembla ser que tindrem pressupost perquè ja ha entrat en tràmit al Parlament, i esperem, doncs, que hi hagi aquesta partida que pugui, no, doncs, començar a fer les propostes que ens van explicar.
En aquest sentit, l'alcalde de Constantí demana que es comencin a dur a terme accions reals, tenint en compte que ja fa un mes de l'explosió a la planta química d'Iqoxe. Sobre la proposta de reforçar i millorar la informació pública, creant nous canals de comunicació directa amb la població mitjançant sistemes d'enviaments massius i geolocalitzats de missatges de text, Òscar Sánchez creu que és positiva perquè considera que l'avís amb les sirenes ha de ser complementari.
Sí, a veure, creiem que és positiu perquè les sirenes, doncs, és un avís que ha de ser accessori, no? Complementari, ja que estem al segle XXI, creiem que hi ha mitjans més tecnològics per tal de fer arribar a la gent directament, doncs, un avís, i creiem que és positiu, no? El tema d'enviar SMS a tots els terminals que hi hagin amb un radi establert, doncs creiem que és positiu i que les sirenes han de ser un complement a més, no? El que creiem, doncs, és el dubte que tenim és aquest, no? Que es plasmi amb una partida econòmica i es comenci realment a veure, doncs, accions reals, no? I això és el que tots els alcaldes també van coincidir amb exigir al Departament d'Interior.
D'entre les propostes acordades en la reunió, destaca també la de recuperar una eina de planificació d'emergències específica per al risc químic de Tarragona, com el Pla Secta, a mida de la implantació industrial i del risc que comporta.
I recordem que l'Ajuntament de Constantí organitza un autobús per participar de la manifestació prevista per aquest dimecres 19 de febrer per reclamar més seguretat a la indústria química. La manifestació s'iniciarà a les 7 de la tarda a la plaça Imperial Tàrraco i des de Constantí sortirà un autobús a 6:45, des de la plaça de les Escoles Velles. La tornada serà des del Camp de Mart, una vegada finalitzi la manifestació. Les inscripcions s'han de realitzar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament.
Amb el lema Volem Seguretat, Informació i Coordinació, la manifestació unitària està convocada pels sindicats de la UGT i Comissions Obreres, les tres federacions de veïns de la ciutat de Tarragona, la coordinadora d'entitats de Tarragona i els ajuntaments de Tarragona, Constantí, Vilaseca i La Canonja.
I tot és a punt per la celebració del Carnaval a Constantí, que en l'edició d'aquest any es concentrarà bàsicament al cap de setmana del 29 de febrer i 1 de març. Abans, però, aquest divendres, dia 21 de febrer, es farà la tradicional Rua de Carnaval a l'Avinguda 11 de setembre amb la participació dels alumnes de les escoles mossèn Ramon Berguedà i Sencelles i amb la col·laboració de la banda de l'Escola Municipal de Música Rafael Gibert Requesens.
El dissabte 22 de febrer l'Associació d'Amics de la Colla Coca organitzarà una festa del confeti i una botifarrada popular a més de l'acte d'entrega dels xumets a la Dragonina, activitats totes elles que realitzaran al carrer Major.
I fins al dia 21 de febrer està obert el termini d'inscripcions per participar com a comparsa a la Rua de Carnaval, que es farà el dissabte 29 de febrer. Les inscripcions s'han de fer prèviament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, on també es podrà consultar el reglament de participació. Els premis a les tres millors comparses s'entregaran el diumenge 1 de març al Parc de la Muralla i després de la processó de l'enterrament del rei Carnestoltes i la cremada del Ninot.
D'altra banda, fins a completar l'aforament a la mateixa Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, us podeu apuntar al sopar de motxilla, que tindrà lloc el dissabte 29 a 9:45 de la nit, després de la Rua del Carnaval i del Ball Infantil de Disfresses, al Pavelló Poliesportiu.
I aquest diumenge, 23 de febrer, arriba una altra de les activitats habituals del febrer a Constantí, com són els Tres Tombs, que combinaran un any més festa, tradició i cultura en aquesta festivitat, en honor a Sant Antoni Abat, patró dels animals domèstics i de feina, i que des de l'any 1988 organitza el Cercle Cultural, Recreatiu i Esportiu amb la col·laboració de l'Ajuntament.
La cita arriba enguany a la seva 33a edició. En cas de voler participar del dinar popular, que es farà el mateix diumenge al Pavelló Poliesportiu, es poden adquirir els tíquets a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament fins al 20 de febrer al preu de 10 euros.
I ja està en marxa la tercera i última fase del programa 2019 d'ajuda alimentària, que permetrà repartir la Creu Roja de Tarragona més de 341.000 litres i quilos d'aliments gràcies a 43 entitats del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. En total, de les tres fases, s'ha fet un repartiment total de 909.000 quilos i litres d'aliments. Gràcies a la col·laboració d'aquestes 43 entitats, se'n beneficiaran d'aquest pla 22.329 famílies vulnerables del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Aquestes entitats col·laboradores estan formades per ajuntaments, consells comarcals, assemblees locals de Creu Roja, Càritas i altres associacions. Els aliments són de caràcter bàsic, poc peribles, de fàcil transport i emmagatzematge. Es tracta d'aliments especialment nutritius que contribuiran a satisfer les necessitats de les persones adultes i, de manera especial, dels menors.
Aquesta cistella ha estat elaborada amb la col·laboració de la Federació de Bancs d'Aliments, Creu Roja i d'Experts en Nutrició dels Ministeris de Sanitat, Serveis Socials, Igualtat, Ocupació i Seguretat Social i Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Aquests aliments busquen satisfer les necessitats tant de les persones adultes com dels infants en situació vulnerable.
Constantí Ràdio. Esports.
Obrim la informació esportiva. Al Centre d'Esports Constantí ha empatat a 1 aquest diumenge al Camp de la Riera, aconseguint sumar un punt en el temps de descompte i gràcies a un gol en pròpia porta del conjunt riarenc. Els verd-i-groc han evitat així la tercera derrota consecutiva in extremis en un partit contra un rival directe que ha estat marcat per les expulsions. La Riera saltava al camp amb l'objectiu d'intimidar el Constantí, tocant molt la pilota però sense crear ocasions clares. El primer gol arribava ben aviat, al minut 6 de partit, quan el conjunt riarenc s'avançava en el marcador després d'un penal més que dubtós. Quan el Constantí començava a dominar el duel, amb Claudio com a debutant, al minut 11 l'àrbitre expulsava en vermella directa el porter de l'equip constantinenc, que es quedava així en inferioritat numèrica per afrontar el gruix del partit.
A partir d'aquest moment, la Riera es va fer l'amo del centre del camp fins que al minut 23 el col·legiat expulsava un jugador local, un fet que igualava les forces entre els dos equips. A partir de llavors, el Constantí va passar a ser el dominador del joc i del partit, però sense poder igualar el marcador i marxant al descans amb l'1-0 en contra. En la segona meitat de l'encontre, el Constantí no va poder moure el marcador fins que en el temps de descompte la sort els va acompanyar i la Riera es va marcar un gol en pròpia porta. L'entrenador del Centre d'Esports Constantí, Paco Padilla, ha fet balanç del partit.
Bueno, pues ha sido un partido que yo creo que Solo la última jugada del encuentro pues ha hecho justicia a los méritos que habíamos hecho durante todo el partido, ¿no? Ya que la Riera, sin inquietar prácticamente nuestra portería, durante todo el partido ha ido por delante gracias a un penalti más que dudoso y una expulsión totalmente injusta. Pero bueno, han sabido aguantar el partido, han sabido aguantar el arreón y solo la mala suerte, exceptuando la última jugada en la cual hemos marcado, no ha hecho que consigamos los tres puntos, ¿no? Hay que seguir trabajando, la zona esa media pues se está poniendo muy, 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 muy ajustada con los resultados que han habido. Y no queda otra nada más que seguir trabajando para un par de victorias tan seguidas que nos den un margen de tranquilidad, ¿no?
El Centre d'Esports Constantí se situa 15 a la classificació amb 23 punts, els mateixos que també té l'Alcover. L'equip constantinenc rebrà a casa aquest diumenge el segon actual quart classificat. El partit es disputarà a les 5 de la tarda.
Pel que fa al bàsquet, el Club Bàsquet Constantí Black ha disputat aquest cap de setmana el partit contra el Carme Sots 21, duel corresponent a la jornada 14 i que es va ajornar en el seu dia en coincidir amb la festa major d'hivern de Constantí, un encontre en què el Constantí Black ha patit per guanyar, ja que fins a la botzina final no ha tingut assegurada la victòria. Al final s'ha imposat per 4 punts, 61 a 57, tot i dominar amb solvència durant bona part del partit, amb parcials favorables en els tres primers quarts, el Black va veure com el conjunt visitant anava retallant diferències en el marcador en un últim període on problemes tècnics amb la taula de notadors van obligar a aturar el match durant gairebé 10 minuts, una circumstància que va refredar molt els jugadors del Constantí Black i que el Carme va saber aprofitar fins a situar-se a només 2 punts a l'últim minut.
A manca de 16 segons, dos lliures anotats pel Constantí Black posava 4 punts a sobre i establia el definitiu 61 a 57. Jordi Joan Pere és l'entrenador del Club Bàsquet Constantí Black.
La notícia positiva és que vam guanyar el partit. Sí que al final vam quedar amb regust de boca perquè vam patir moltíssim, però bueno, la feina que havíem fet durant els primers 30 minuts, 33 minuts, va ser molt bona. El Carme és un equip que no té cap pressió, que juga un joc molt ràpid, molt, molt, més molt fàcil, i que quan ha volgut apretar ens ha complicat la vida. Nosaltres, la confiança que tenim aquests darrers partits, que estem traient les coses, ens ha portat a pensar que, bueno, que quan volguéssim ho faríem, i se'ns ha complicat. Vull dir, anar 14 punts amunt, al minut, quedem 7 minuts per acabar el partit, i al final patir, quasi com si fos futbol demanant l'hora, no? Acabar patint, doncs això hem de treballar-ho, perquè ens pot agafar algun altre equip i segons com no podem celebrar-ho.
El proper partit és el pròxim diumenge 23 de febrer al pavelló de Constantí contra el Sant Pere i Sant Pau, actual líder de la categoria, que ha de posar a prova la ratxa positiva del Black.
I tornem al futbol per parlar del Nàstic de Tarragona, que ha sumat aquest cap de setmana un punt contra el Lleida Esportiu després d'empatar un duel on els visitants s'avançaven amb gol de Martínez i en què Bonilla aconseguia empatar de penal al final de la primera part. Els grana arribaven a l'encontre en busca de la tercera victòria consecutiva al nou estadi i continuar amb la ratxa del 2020, on els homes de Toni Saligrat han puntuat en tots els enfrontaments. L'entrenador grana feia balanç del partit.
Segur que han faltat més coses, però sí que hi ha jugades decisives en un partit que te marquen el transcorrer del partit, i aquella, a poc de començar la segona part, amb el bé que està l'equip, aquella jugada, que a més és una bona jugada, si l'haguessin fet hagués canviat el partit. Però així i tot, jo estic, primer el partit que he vist m'ha agradat molt. He vist un molt bon partit de segona B, amb dos equips molt poderosos. Ells han començat millor que en altres, jo crec que els primers 20-25 minuts ells han estat millor. A partir d'ahir nosaltres, la segona part d'aquesta primera, hem estat millor que ells, hem aconseguit l'empat. I crec que la segona part ha estat un quiero no puedo nostre. Nosaltres volíem però no hem pogut.
Els grana jugaran el proper partit davant el Castellón. El duel de la jornada 26 es disputarà diumenge 23 a partir de les 5 de la tarda al municipal de Castàlia.
Arribem al final de l'informatiu. Abans, com sempre, volem conèixer la previsió del temps. Per les properes hores, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Hola, bon dia. Comencem avui la jornada amb alguns intervals de núvols baixos. A la costa també alguna boirina, sobretot a cap a l'interior. A principi aquests núvols s'han d'anar trencant al llarg del matí, l'ambient serà una miqueta més assolellat, però a partir de migdia i sobretot a la tarda arribarà un front que ens portarà força núvols. De fet, el cel segurament quedarà molt ennuvolat o cobert, sobretot de cara al vespre, i fins i tot a última hora podria caure alguna gota de pluja al Tarragonès o també al Baix Camp, molt poqueta cosa. La temperatura avui serà semblant a la d'ahir o fins i tot una miqueta més alta, valors màxims entre els 19, 20, fins i tot fregant els 21 graus en alguns punts, sobretot del Baix Camp, aquí amb una miqueta de mestral a partir de mitja tarda. I demà el que notarem serà una entrada de mestral una miqueta més important al Baix Camp i un descens de la temperatura, que arribarà a ser moderat o fins i tot notable. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Amb el temps arribem al final de l'informatiu d'aquest dilluns 17 de febrer. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio amb els butlletins a les 3 i de les 7. Per part nostra, res més. Gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.
Ara obrim els quioscos per repassar els principals titulars que ens deixa la premsa del dia. Iniciem el recorregut avui amb el diari Ebre, que encapçala la portada titulant «Exigeixen millores per al servei ferroviari ebrenc». A l'Aldea, 200 persones es van manifestar per reclamar més freqüències i també la parada de l'Euromet.
Acompanya el titular una fotografia amb manifestants tallant la via del tren a l'Aldea i exhibint també una pancarta de trens dignes. I pel que fa al diari de Tarragona, encapçala l'edició explicant-nos que es detecten brots de racisme en el futbol de Tarragona. Diferents estaments analitzen la lluita que es porta a terme per combatre'l. I al diari també hi llegim que el nou pla local de l'habitatge s'ha fixat a assolir el 4% dels pisos socials. El full de ruta es presentarà en el segon trimestre.
Més ciutats regulen l'ús dels patinets. Aquest és un dels titulars destacats del periòdico. Tarragona, Lleida i Girona preparen ordenances.
El periòdico també destaca, en clau política, que Sánchez salvaguarda el diàleg de l'envit de Torra. El president exigeix un mediador internacional com va votar el Parlament, mentre la Moncloa evita el xoc i se centra en la taula i a limitar les pugnes al Tribunal Constitucional.
Cop d'ull ara al diari Segre, que titula que Lleida va rebre 2,5 milions de turistes l'any passat, uns turistes que van gastar 400 euros per persona de mitjana i que van pernoctar 3 nits.
La fotografia de portada és per la festa de Posa't la Gorra en la lluita contra el càncer infantil. El diari explica que la cita va ser massiva, malgrat la boira.
Ens fixem ara en les dues edicions del 9-9. L'edició del Vallès obre titulant que un altre motorista de 51 anys i de Mollet perd la vida a la C-33.
7 motoristes han mort en accident a les carreteres i vies vallesanes en 12 mesos. Pel que fa a l'edició d'Osona i el Ripollès, destaca que membres de la comunitat xinesa d'Osona fan quarantena voluntària pel coronavirus. Són persones que han tornat del seu país però que no presenten cap mena de símptoma de la malaltia.
I tanquem el repàs a la premsa amb el Regió 7, que publica que el Carnestoltes Infantil de Manresa aplega 3.000 persones.
18 comparses van participar ahir en el Lluït Carnaval, en el que la música va ser també el tema de la rua.